les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés.
L'agost de 1572 es va produir una de les matances més grans de la història d'Europa, la matança de Sant Bartomeu. Des de mitjans del segle XVI, França vivia immersa en les guerres de religió que, barrejades amb qüestions polítiques, enfrontaven protestants i catòlics. La lluita fratricida enfrontava la monarquia Valois i algunes grans famílies franceses com els Borbons, una part d'ells protestants, o els Guisa, catòlics aliats dels monarques. La Tercera Guerra de Religió va culminar amb la Pau de Saint-Germain, de 1570, un acord que havia de servir per evitar nous conflictes a través del matrimoni entre la princesa Margarita de Valois i el líder dels protestants, Enric de Borbó. Però no tots els catòlics de París veien amb bons ulls unes núpcies que s'havien de celebrar a la seva ciutat i que, per ells, representaven una claudicació davant dels enemics protestants. En aquest context de gran tensió, l'agost de 1572, l'almirall Coligny, un dels líders del bàndol protestant, va ser víctima d'un atemptat. Els protestants van clamar justícia a la reina mare, Catalina de Mèdici, i al seu fill Carles IX. Però aquests van ser víctimes de la por, tement un alçament protestant a París que pogués suposar el derrocament de la monarquia catòlica i l'assoliment de poder dels protestants. Catalina i Carles van fer sonar les campanes de París alçant els catòlics en armes. Començava, d'aquesta manera, la matança de Sant Bartomeu. Benvinguts a la França del segle XVI. Benvinguts a les portes de Troia.
Doncs benvinguts i benvingudes una setmana més a les portes de Troia. Aquesta setmana fem un salt cap a França, cap a les guerres de religió, per parlar de la matança de Sant Bartomeu. Ho fem, com sempre, amb els nostres historiadors de capçalera. Benvingut, Oliver Vergés.
Moltes gràcies.
Podem dir que la reforma protestant va marcar un abans i un després a la història europea més enllà de l'aspecte religiós?
Sí, en l'aspecte religiós ja va ser un canvi molt, molt important. De fet, gairebé podríem dir que la meitat d'Europa va deixar de dependre, no la meitat, però una bona part d'Europa va deixar de dependre directament de la jerarquia catòlica romana. Però més enllà d'això, aquesta reforma, que era una qüestió religiosa, va tenir unes connotacions polítiques que es van deixar veure, doncs, en el terreny bèl·lic i en molts altres terrenys que eren derivats, no?, d'aquesta qüestió política i d'aquesta qüestió militar. Hi ha enfrontaments a tot el continent europeu durant més d'un segle entre catòlics i protestants, i fins i tot tindrà reminiscències en la qüestió a les Illes Britàniques o en llocs tan llunyans com el continent americà, que de fet havia estat, doncs, descobert fa poc, però com que la conquesta del continent americà es va fer, sobretot la part més hispànica, es va fer després del Concili de Trento, on aquest catolicisme va ser encara més fervorós i més exacerbant, doncs això explica per què, doncs, a tota la zona de Sud-amèrica hi ha aquesta devoció religiosa tan fervorosa i tan destacada. Per tant, hi ha molts aspectes vinculats a la religió, però també en molts altres terrenys, que van ser conseqüència d'aquesta reforma protestant.
Molt bé, i també tenim avui amb nosaltres a l'Alberto Reche, benvingut.
Bones.
Coneixem alguna altra matança similar causada per qüestions religioses al llarg de la història?
Bueno, a mi m'agradaria dir que no, però estaria mentint, no? Clar, potser sorprèn, no?, perquè tots sabem que normalment el perfil de persona religiosa o molt religiosa és un perfil molt, molt racional, molt, molt correcte, molt, en cap moment es deixa portar per aquests rampells d'efervescència, però la realitat és que gairebé podem dir que les, potser no matances, però el conflicte entre religions, sobretot a partir de les religions monoteístes, és potser el pa de cada dia en la relació entre diferents comunitats religioses, no? Siguin religions diferents o siguin, com en el cas que ens ocupa, variants, no? sobre la mateixa religió. Per posar un parell d'exemples només, perquè si no el programa me l'acabaria jo sol, podem parlar dels famosos pogroms medievals, no? Aquestes persecucions que durant tota la baixa edat mitjana als diferents regnes europeus es fan, no? Contra les comunitats jueves que viuen en aquests regnes. Per exemple, són tristament famosos el pogrom de 1391 a València, a Barcelona i altres ciutats del Comte d'Aragó. I per també exemplificar que no estem parlant d'una moda ja caducada i no existent, només cal engegar els telediaris i veure la massacre dels yazidis, no? En els territoris ocupats actualment per Daesh. Els yazidis, molt, molt ràpidament, com a titular, podem dir que és una religió preislàmica de l'actual Síria que s'ha mantingut amb variants molt sincrètiques al llarg del temps i ja havia estat perseguida esporàdicament durant l'imperi otomà. Però sobretot són tristament conegudes les persecucions que s'han originat, per exemple, a Iraq, després de la caiguda de Saddam Hussein. No només Al-Qaeda, el Daesh, tot aquests moviments terroristes, han fet d'aquests yazidis un objectiu a batre en la seva persecució o en la seva idea de puresa religiosa. Llavors, bueno, la resposta és que sí, coneixem unes quantes.
Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.
I, com sempre, doncs ens agrada ficar-nos en context. Si avui hem de parlar, com dèiem, com parlàvem fa uns moments, de les guerres de religió, és que hi havia un conflicte religiós obert. Per tant, ens agradaria molt saber de què es tractava aquest conflicte.
Bé, si bé és un conflicte religiós, també hem de tenir present que no podem oblidar aquesta vessant política com a conseqüència o com a reminiscència. A més a més, val a dir que la religió també era una excusa o un element detonant d'una conflictivitat latent que ja existia per qüestions tan diverses com lluita entre monarquies enfrontades, entre bàndols nobiliaris o per interessos econòmics. Per tant, tot i el conflicte religiós, de vegades aquest era utilitzat com a pretext. Avui ens situem a França, en ple segle XVI, on hi havia, com dius, un conflicte religiós i polític obert a causa de la lluita entre catòlics i protestants calvinistes. Malgrat que es tracta d'un conflicte succeït a França, no hem d'oblidar també que va tenir reminiscències internacionals per qüestions, evidentment, d'aliances polítics o altres enfrontaments que avui no venen al cas perquè també provocarien que acumuléssim tot el programa només parlant d'això. El tombant de l'edat moderna havia nascut el que coneixem com el protestantisme, que era una branca del cristianisme, que va aparèixer en oposició a un catolicisme jerarquitzat des de Roma i afectat per mals diversos, entre cometes, com la venda de càrrecs eclesiàstics, l'acumulació d'una increïble riquesa per part de l'Església, deixant enrere aquella pobresa primitiva que en teoria s'havia defensat en el Nou Testament. Afectada també aquesta església per la venda d'indulgències eclesiàstiques, a canvi, és a dir, vendre el perdó a canvi d'una quantitat de diners sense fer penitència, etc, etc. La crítica cap a tots aquests mals va cristal·litzar en l'aparició d'una nova opció cristiana basada justament en el rebuig d'aquests comportaments. Des de Roma, aquesta nova visió del cristianisme es va considerar totalment herètica i això va provocar que els paladins del catolicisme, com per exemple la monarquia hispànica, lluitessin contra els protestants, però també els propis catòlics francesos lluitessin contra els protestants francesos.
A quina regió d'Europa va ser on va triomfar més aquest protestantisme del que estàvem començant a parlar ara?
Bueno, aquí hem de distingir potser una mica entre els, en l'àmbit cronològic, no? Perquè si diem en quines regions va acabar triomfant el protestantisme, doncs la resposta és a les que hi ha majoria protestant avui dia, no? Perquè aquest és el triomf. Molt resumidament podem dir que sobretot des de l'Europa central, oriental, tot i que és un procés que durant tot el segle XVI, el segle XVII anirà canviant, no? No totes les zones que ara són protestants ho eren des de l'inici del protestantisme, però bueno, com a titular, si miréssim el mapa religiós actual d'Europa, no? Les zones on encara avui el protestantisme és una religió important o majoritària, són on en el seu moment, durant l'època moderna, triomfen. Uh-huh. Si haguessin de destacar zones, doncs algunes zones d'Alemanya que formaven part de l'imperi o els actuals Països Baixos, també les Illes Britàniques, que ja sabem que és un procés molt sui generis, no? Perquè al final no és que renunciïn al papa, sinó que el canvien pel rei o la reina del moment. Concretament a França, que és el territori que ens ocupa avui, doncs sobretot és el calvinisme, que entre totes les diferents tampoc acaba, entrarem molt, no? Però entre totes les variants o les varietats de protestantisme serà el calvinisme el que té un major arrelament a diverses regions de França, sobretot al sud. I, de fet, això és important que sigui al sud, perquè en temps de Felip II, per exemple, a Espanya, una de les grans ports de l'imperi espanyol o dels territoris peninsulars d'aquest imperi era mantenir tancada la frontera en França de manera hermètica, justament per la por a un contagi d'idees, no? No hem de pensar que, suposo que ja anirà sortint al llarg del programa, no estem davant, el protestantisme no és només un fet, no és un fet religiós, és un fet que comporta una opció política ben determinada, no? Llavors, aquesta por de Felip II no és només una por religiosa, sinó que és una por al contagi polític. A més, la documentació de l'època, quan es produïa algun atac a la frontera pirinenca entre França i la corona espanyola, per dir-ho així, sempre es parla, sempre aquests atacs fronterers, des de la part espanyola, sempre es defineixen com atacs protestants o dugonots, no? Encara que la motivació fos una motivació de frontera o d'interessos econòmics o el que sigui, no? En el cas d'Espanya, el protestant serà l'enemic, no? Serà la manera de posar l'etiqueta política a tot allò que molesta que vingui de més enllà de la frontera.
Molt bé, hem parlat de conceptes com protestantisme, com calvinisme, són termes que més o menys ja ens poden anar sonant, segurament, però acabem de sentir el terme hugonot. Això què és? Què vol dir això?
Aviam, un hugonot és un protestant, això de manera simple, per tant, podríem resumir-ho ben dit que és un membre de l'església protestant francesa. Uh-huh. El terme és clarament despectiu i el problema és que no en coneixem exactament l'origen ni el significat originari. Hi haurien un parell de teories que intenten explicar aquest origen. D'una banda, hi ha qui diu que el nom podria venir d'un personatge que es deia Besançon Hugues, que va viure a la zona de Ginebra i era membre o líder del Partit Confederat de Ginebra. Una mala interpretació entre confederat i conspirador en aquestes zones de frontera hauria generat que s'associés que totes les persones relacionades amb aquest Hugues eren conspiradors i, per tant, que els protestants eren conspiradors i, per tant, totes les persones que estaven al voltant d'aquest personatge eren hugonots conspiradors. Hugonots. Això és una possibilitat. L'altra, que potser és una mica més verosímil, però que tampoc està del tot clar, és que aquest terme neix com una combinació entre el neerlandès i l'alemany i que els protestants de la zona de Flandes eren anomenats companys de casa, que en aquestes llengües de transició eren anomenats Huisgenoten, que volia dir, doncs, això, companys de casa, o també companys de pacte, que eren Eidgenossen. L'adaptació d'això en francès seria Huguenot i el català hauria d'arribar en Hugonot. Com et dic, l'origen del terme no és clar, però sí que sabem, primer de tot, que és clarament despectiu, que defineix els protestants de França i que, a més, és molt típic a la documentació nostra catalana de les zones de frontera i per això crec que és interessant que ho comentem.
Molt bé, l'Oliver abans ho comentava, aquest no és només un conflicte religiós, també va esdevenir un conflicte polític, però a França quan es va arribar a polititzar aquest conflicte, Alberto?
Bueno, de fet, a Europa la religió es polititza ja, bueno, primer hauríem de dir que la religió és política, no? Llavors, dir quan es polititza un moviment, una religió, un moviment religiós és un oxímoron, no? Perquè sempre estan polititzats. En el cas concret que ens ocupa, a tota Europa, sobretot, és la baixa edat mitjana en la que la religió comença a polititzar-se, no només per temes com el cisma d'Occident, sinó també al segle XV els moviments hussites a l'est d'Europa. En el cas de França, ja és a partir del segle XV, als principis del segle XVI, on s'havien viscut fins i tot alguns conflictes iconoclastes, alguns moviments de voluntat reformadora del cristianisme catòlic, però, tot i que aquests moviments existeixen, i aquests exemples existeixen, no serà fins després de l'esclat del protestantisme, no? del moviment de Luter, que realment quan aquest moviment prengui força a França, quan realment es polititzi. Per posar noms, seria a partir del regnat d'Enric II de França, és a dir, estem més o menys a mitjans del segle XVI, quan comença el que podríem dir disputa més política d'aquests moviments religiosos, no? De fet, el rei Enric II, el rei Enric I, perdó, havia estat un ferm defensor del catolicisme i enemic dels protestants, tot i que al llarg del seu regnat havia estat més tolerant, no? I fins i tot en algun moment s'havia aliat amb alguns sectors calvinistes per fer política interna, no? Fins i tot més endavant, en un context que potser també sona més als nostres oients, que estem en el moment de la batalla de Lepant, no? A la que ja li vam dedicar un programa, França va arribar fins i tot a aliar-se amb els otomans contra el rei Carles I d'Espanya i V d'Alemanya, no? Això ja ens indica que no hi havia massa escrúpols, no? A l'hora d'utilitzar el comodí religiós a l'hora de fer política, no? Sembla que sempre quan mirem al passat, no? Quan mirem a l'edat mitjana, mirem a l'edat moderna o a l'edat antiga, creiem que la religió funciona com una cosa màgica per si sola, no? Amb la qual, i que és aliena al joc del dia a dia polític o de les aspiracions polítiques, però el cert és que la religió com a tal és una peça més, no? De la política, com es veu, per exemple, en què França no té cap pega en aliar-se amb els otomans per combatre Espanya, igual que l'emperador Constantí no té cap problema en reconèixer el cristianisme i més endavant Teodosi en implantar-lo com a la religió oficial de Roma, no? Al final estem en aquest moment en aquest mateix ambient, no? En el que la religió o el fet religiós o el conflicte religiós es pot utilitzar com un arma de formament polític, no? I serà, en el cas de França, a mitjans del segle XVI, és molt, molt evident, no? Que és la mateixa monarquia la que utilitza el cometes, pretext religiós per magnificar-lo, minimitzar-lo, fins i tot ignorar-lo, quan coincideix o s'enfronta amb els seus interessos polítics, no? Llavors veurem que aquestes guerres de religió són guerres de religió perquè el pretext en bona mesura és religiós, però no deixen de ser guerres polítiques o per interessos polítics com qualsevol altra guerra europea dels últims 500 anys.
Per tant, ens ha quedat molt clar, i per acotar-ho en un moment històric, en un moment temporal ben definit, que és des de mitjans del segle XVI que comencen les guerres de religió a França. Alberto?
Sí, pròpiament, si mirem el manual, el llibre de text, la Wikipedia o el que sigui, no? En això que ens agrada tant als historiadors de posar dates, doncs comencen el 1562 i acaben el 1598. És a dir, ocupen gairebé tota la segona meitat del segle XVI francès, no? Acaben el 1598 amb la promulgació del Tractat de Nantes. Fins i tot s'arriba a parlar de 8 guerres diferents. És una cosa que ens agrada també molt als historiadors, que és, no? Si podem periodizar tot i fer-nos especialistes, no? Jo sóc especialista de la quarta guerra en comptes de la cinquena. Però podem entendre-ho com a 8 guerres diferents, o podem entendre-ho com un conflicte de mig segle de durada, en moments de major o menor intensitat, però que responen a la mateixa, intenció. A més, en el cas de França, com en qualsevol conflicte polític, no tot és tan fàcil, perquè aquest conflicte de les guerres de religió, dit de les guerres de religió, s'utilitza gairebé per, com una excusa de conflicte civil, no? Perquè, com jo crec que ja ho comentava l'Oliver abans, la noblesa o els diferents bàndols nobiliaris dins de França aprofiten aquestes guerres per resoldre assumptes pendents, no? Llavors trobem una guerra que és política, que és de religió, que és una guerra que es fa des de la corona, no? O que s'intenta instrumentalitzar des de la corona, però que a la vegada els diferents bàndols nobiliaris també la utilitzen com a excusa per resoldre les seves disputes, no? Llavors, per això és un fenomen que dura tant i tan complicat.
A les portes de Troia, la història a la ràdio.
Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.
Molt bé, doncs seguim aprofundint en coneguent aquest conflicte d'avui i seguim per conèixer o intentar conèixer quines eren les faccions nobiliàries que van prendre part en aquest conflicte, Oliver.
Sí, abans de parlar pròpiament de les faccions nobiliàries, caldria citar breument la monarquia, que també va tenir un paper rellevant en aquesta qüestió i de la qual l'Alberto ja ens ha fet un breu esment anteriorment. Per aquestes dates, la dinastia regnant a França eren els Valois Angulema, que eren una branca menor de l'antiga dinastia Capeta. Enric II, del qual parlàvem, era Valois i, a més, era profundament catòlic. Amb tot, a la dècada dels 70 del segle XVI aproximadament, Enric ja havia mort, i era la seva esposa, Catalina de Mèdici, i els seus fills, el futur Francesc II, el futur Carles IX i el futur Enric III, els que representaven la monarquia. La reina Catalina, de fet, va tenir un paper molt important en aquesta història perquè, malgrat que el rei era el seu fill Francesc, que havia succeït doncs, el seu pare Enric, qui havia començat, aquest fill Francesc havia començat a regnar tot just amb 15 anys d'edat i, per tant, era una mica la seva mare la que remenava les idees. Per tant, al llarg del programa d'avui parlarem molt de la reina mare. Quan Francesc va morir, de fet, va seguir sent la seva mare qui va tutelar el futur Carles IX i Enric III també quan Carles va morir. I deixant de banda ja la monarquia i centrant-nos en les qüestions de les faccions nobiliàries, caldria tenir en compte tres grans famílies. Una que ens sonarà moltíssim, que eren els Borbons.
Ostres.
Els Borbons ens sonen. Doncs aquestes eren una de les famílies importants en aquest moment. Eren descendents directes de Lluís IX el Sant i, a més, tenien doncs, drets a la corona francesa perquè doncs, tenien sang reial. De fet, se'ls considerava prínceps de França i entre les seves files caldria dir que hi hauria catòlics i protestants. Pel cas que ens interessa avui, el que ens interessa són els Borbons protestants, perquè, per exemple, hi havia un Borbó catòlic que era cardenal en aquest moment. Però el que ens interessa són els Borbons protestants en els que haurien de destacar els prínceps de Condé i el germà del príncep de Condé, concretament Antoni de Borbó, i el fill d'aquest, Enric de Borbó. Aquests personatges seran claus avui. Deixant de banda aquesta família Borbó, hi hauria una altra facció nobiliària que seria els Guisa, que eren una altra gran família vinculada a la monarquia. En aquest cas, eren molt poderosos i eren paladins de la fe catòlica a França. De fet, en aquesta època de tensions i de conflictes religiosos, els Guisa es van convertir una mica en el principal recolzament d'aquesta monarquia Valois, que estava en una situació una mica crítica, no? Amb aquesta reina mare que governava, amb fills petits i en una situació complicada per les guerres de religió. Els Guisa doncs, seran el seu recolzament. I finalment hi havia una tercera família, en podríem destacar més, però aquestes serien les importants, els Montmorency, que eren doncs, una altra branca familiar que estava molt vinculada en aquests càrrecs d'estat i que van tenir doncs, un paper molt important en aquest conflicte religiós. El problema és que van desaparèixer del mapa tots perquè o van ser morts, assassinats, segrestats, és a dir, va ser una família que no va tenir continuïtat més endavant i de la qual doncs, parlarem molt poc per no liar els nostres oients. Tot i així, sí que hauríem de dir que l'almirall Coligny, del qual també tindrem ocasió de parlar, era membre d'aquesta família.
D'acord. És possible que la certa inestabilitat de la monarquia fos una de les causes d'aquesta guerra de religió?
Home, gairebé segur que sí, no? Si repassem també La història, normalment, les guerres fratricides internes, les crisis civils, mai arriben en moments d'un poder polític fort, estable, consensuat. Ja hem vist, no?, que la política d'Enric II era molt erràtica en aquest sentit, no? A vegades era catòlic, a vegades era antiprotestant, a vegades no, però si aquesta postura ja no convida massa a tenir unes idees clares, després de la seva mort la cosa encara es complica més, no?, pels interessos purament de la monarquia. Enric II mor el 1559, 3 anys abans de l'inici de les guerres de religió, i tot i que li succeeix al seu fill, no dura gaire, i ja com ha explicat l'Oliver, serà la Caterina de Medici qui remenarà les cireres dels interessos de la monarquia durant les guerres de religió. De fet, per exemple, la pròpia Catalina, ja, a part d'assegurar el regnat del seu fill, ja va promoure una mena de cop d'estat amb l'aliança dels Guisa, que són aquesta família catòlica, aquesta família de nobles catòlics que explicava l'Oliver fa uns minuts. Aquest francès el va succeir el seu germà, conegut com Carles IX, que aquest sí que va durar una mica més, va estar 14 anys al poder fins al 1564, 2 anys després de la matança de Sant Bartomeu que mirarem avui, però tot i que ser un regnat estable cronològic, bueno, o llarg cronològicament, la veritat és que ni ell, ni la seva mare, ni el seu germà anteriorment van ser capaços de solucionar el problema religiós que vivia el regne, i gairebé van incentivar-ho en aquestes estratègies o en aquestes conjures per tal d'assegurar-se el tron. Al final el que van fer és desequilibrar el taulell polític i permetre bueno, els esdeveniments que anirem veient.
Molt bé, doncs amb aquest ritme trepidant ja sí que ens anem apropant al titular del programa d'avui, el que ens centrarà el programa d'avui, que és la matança de Sant Bartomeu. En aquesta situació, com va arribar a traduir-se en aquesta matança de la que parlarem avui?
Doncs, curiosament, va ser a través d'un tractat de pau, no? Que també, bueno, un tractat de pau que deriva en matança... Bueno, podríem parlar de la Segona Guerra Mundial,
per exemple. És un bon gir del guió, no? Sí. És inesperat.
La Segona Guerra Mundial seria un bon exemple. Bé, com deia, una de les claus de tot plegat és un tractat de pau, que en concret és la Pau de Saint-Germain, que es va signar l'any 1570. Aquesta pau el que feia era posar fi en aquesta tercera guerra de religió... Podríem dir que posava fi en una etapa concreta d'aquest llarg conflicte de gairebé 50 anys, que en aquest cas havia començat el 1568, aquesta guerra d'un parell d'anys. En aquest tercer conflicte, els protestants havien perdut la batalla de Jarnac i, a més, doncs, havien tingut un dur revés amb la mort del que aleshores era el príncep de Condé. El príncep de Condé, com hem vist abans, era Borbó, era protestant i, a més, era germà d'Antoni de Borbó i d'Enric de Borbó, personatges que recuperarem més endavant. Sens dubte, eren dels membres més destacats de la família i la seva mort obligava a buscar una pau que finalment s'assoliria a Saint-Germain, i la pau finalment la van signar aquest rei Carles IX, del qual ja n'hem parlat, i l'almirall Gaspar de Coligny, un dels altres líders protestants durant la guerra de religió. Ja et dic, també quedem-nos amb aquest nom que tornarà a aparèixer.
Molt bé. Doncs en aquesta pau que portarà a la matança, de què tractava aquesta pau? Quins eren els termes?
Home, primer, com podem imaginar, si estem parlant d'una pau, suposa la fi de les hostilitats bèl·liques entre uns i altres, no? Bàsicament això és el que consisteix la pau, no? A més, havia de servir una cosa força important perquè tots els protestants poguessin ser readmesos a la funció pública, no? Això també, en els dies que suposo que s'emetrà aquest programa, és un tema també...
Fa molta rellevància.
Rellevant, no? Això és important perquè pels nobles o els funcionaris o que s'havien unit al bàndol protestant, hem de pensar que el regne en aquells moments estava en mans, com hem dit, dels baluar catòlics, i per tant, en un context de guerra, els funcionaris protestants havien estat, per molt que protestessin, no, havien estat expulsats de la funció pública, dels càrrecs de l'administració, dels càrrecs de poder. Llavors, dels punts centrals d'aquesta pau és que puguin ser readmesos a la funció pública, no? Que el fet religiós no determini qui pot accedir o qui no pot accedir a la funció pública. Això pot semblar una cosa molt, molt rara, no? El fet de que per la teva religió no puguis accedir o no als càrrecs, però pensem la situació, per exemple, que s'estava vivint a la península Ibèrica en aquell moment, no? En el que amb aquests assajos de sang, amb aquesta limpieza de sangre, havies de demostrar que no tenies una afiliació jueva o un passat jueu per poder accedir a certs càrrecs, no? Doncs estem en un context potser una mica semblant. Més enllà d'això, en el tractat també es pacta, com totes les bones paus abans de que els matrimonis reials fossin no temari dels historiadors, sinó de les revistes del cor, no? Tots aquests tractats de pau es signen amb un matrimoni. Uh-huh. En aquest cas serà la unió de Margarita de Valois amb Enric de Borbó. Margarita era filla d'Enric II i Caterina de Medici, per tant, era la germana del rei de França, de Carles IX, i era un matrimoni de primer nivell, no? Que intentaria acostar postures, no? entre els reis de França catòlics i amb el pretendent partidari dels protestants, com és Enric de Borbó, doncs es buscava integrar-lo a la família reial i, per tant, intentar generar una situació o una sensació de normalitat, no? De que aquests components aquestes defenses religioses no suposaven ni cap perill pel correcte funcionament del país, ni cap perill fins i tot per accedir a una cosa tan important com pot ser barrejar el teu ADN amb el de la família reial.
Molt bé, anem amb un dels protagonistes d'avui, ha anat sortint Enric de Borbó. Oliver, qui és aquest personatge que ja ens has avisat que seria, que prendria rellevància?
Sí, ja hem parlat una mica de l'entorn familiar. Evidentment, parlant de Borbons, doncs evidentment ja ens sona una mica als personatges. Sabem que avui en dia són reis, que van ser reis de França, però en aquest moment eren una de les principals famílies de França. Però si volem acotar una mica més qui era aquest personatge, doncs hauríem de dir clarament que és el personatge més important de França a la segona meitat del segle XVI, i ja no només en el context de les guerres de religió, sinó en tot el context polític del moment. El per què, doncs, és molt senzill. Ell era fill d'Antoni de Borbó i de Joana Albret, que significava que era ni més ni menys que l'hereu al tron de Navarra, i a més de diversos dominis com el comtat de Foix, el comtat de Bigorra, el vescomtat de Bearn, i a més era copríncep d'Andorra, amb alguna qüestió que ja hem comentat aquí de la història del Principat d'Andorra.
Havia de sortir Andorra.
Havia de sortir, alguna vegada, no? Algú pot pensar, home, el regne de Navarra devia ser una cosa petitoneta, en aquest moment encara ho era una mica més perquè doncs, la part hispànica havia estat conquerida Ferran el Catòlic, però la veritat és que tots aquests dominis que suposava el tron navarrès i el comtat de Foix i el de Bigorra, etc., suposaven que Enric de Borbó, o Enric de Navarra, com en parlarem a partir d'ara, era ni més ni menys que l'amo de gairebé tota la part sud-occidental del regne de França, que no és pas poca cosa. I a més, ja hem vist que aquesta era la zona on hi havia hagut un major arrelament del protestantisme i, per tant, era una zona molt a tenir en compte. Tenim, per tant, un hereu de tot un territori immens que, a més, és un territori clarament protestant i que és gairebé, doncs, podríem dir, un terç de França aproximadament. Amb 16 anys, ell va néixer a Pau. Quan tenia 16 anys, el 1569, després de la mort del príncep de Condé a Jarnac, de la qual ja hem parlat, ell va ser elegit cap del partit protestant. La seva herència, títols i matrimoni amb la Margarida de Valois el convertien, doncs, en un dels principals personatges del regne, tot i ser protestant enmig d'un conflicte religiós. El matrimoni s'havia de celebrar a l'agost del 1572 i, per tant, dos anys després d'aquesta pau. Per avançar una mica en els esdeveniments i per acabar de situar aquest personatge, tot i que de vegades doncs, avançar els esdeveniments doncs, no ens agrada gaire, però, per dir-ho senzill, ell va ser el primer rei Borbó de França i l'iniciador d'aquesta dinastia en el futur, en aquest regne.
A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a twitter@portesdetroia.
Molt bé, estem ja arribats a l'any 1572. La pregunta seria si tothom va acceptar la pau i els acords de bon grat.
Si respongués que sí, el programa acaba aquí. Estem parlant d'una matança amb components religiosos, llavors és evident que la situació no era lo suficientment plàcida perquè una pau purament política, no? Purament d'altes esferes, modifiqués res. De fet, tant Catalina com el seu fill havien buscat un acord que garantís la pau de futur, no? Tenint contenta a la part de la noblesa protestant, però el cert és que els catòlics més intransigents, tot i que ens pugui semblar raro quasi, no? Quasi catòlics intransigents avui dia, doncs sí, hi havia al segle XVI catòlics intransigents, tot i que ara siguin... Bueno, jo no continuo. No, els catòlics més intransigents no acceptaven la situació de pau que s'havia generat amb els protestants i a més no només per un factor religiós sinó que molts d'ells no veien amb bons ulls que aquest Gaspar de Coligny formés part del Consell Reial, no? No només hi havia un component abstracte d'odi contra els protestants sinó que a més el podien personificar, no? Que això és fantàstic, no? Quan tens un enemic no pot ser no? Els catalans, no? Puigdemont. Quan pots posar cara doncs, al teu enemic, doncs, tot és, funciona millor en l'odi. No? La solució que s'havia portat per part de la corona, que era aquest matrimoni entre Margarida de Valois i Enric de Borbó, tampoc era vist amb bons ulls en tothom, no? Perquè ja no només pel fet que comentava l'Olivia abans de que aquest Enric de Borbó de cop i volta es convertia potser en el gran personatge del moment, no? I això ja era perillós, o ja era no ben vist per els principals dirigents del bàndol contrari. Hi ha un altre element en escena del qual no hem parlat, que és el papat. No? Si estem parlant d'una guerra de religió entre protestants i catòlics, el papat alguna cosa de dir, no? Perquè s'està jugant als quartos. I, de fet, el papat estava molt preocupat. No? Tant Pius V com Gregori XIII, que són els dos papes que viuran en aquest moment, veuen l'ascens protestant a França i sobretot la puixança política d'Enric de Borbó, no? Que potser seria el gran enemic del catolicisme a França, sobretot des del punt de vista del papat de Roma, doncs aquests papes s'oposen rotundament a la boda, no? Fins i tot arribant a rebutjar la validesa d'aquest matrimoni. Llavors, com pots veure, no va ser una pau fàcil ni acceptada per tothom.
Molt bé, tenim una boda que s'ha de celebrar a París, però en aquest conflicte obert, diguéssim, París qui, com respirava, quin era l'ambient a París.
Doncs la situació era de gran tensió, eh? Podríem dir gairebé que és una mica el preludi de la boda roja de Joc de Trons, eh? Per fer una mica l'analogia. Clar, París era una ciutat clarament catòlica i la presència de molts...
Llavors és una analogia, és un spoiler.
Bueno, però des del principi de la sèrie, vull dir, ara ja... Doncs bé, París era una ciutat clarament catòlica i la presència de molts protestants que anaven al casament doncs, no era vista amb bons ulls. A més, imagineu-vos doncs, tots els predicadors catòlics llançant diatribes contra els protestants que arribaven a la ciutat i contra el casament d'una princesa de França amb el protestant Enric. Tampoc no agradaven, evidentment, les despeses, ja no només per uns habitants que tampoc no els agradaven sempre quan hi havia situacions problemàtiques de guerra, etc., que es llancessin els diners amb celebracions d'aquestes característiques, però és que, clar, fer aquest dispendi tan gran d'una boda reial quan el qui s'havia de casar era un protestant en una ciutat clarament catòlica, doncs no agradava gens. Fins i tot el mateix Parlament va mostrar el seu malestar per les núpcies i era evident i clar que la ciutat no acceptava el casament. Per el que fa a la qüestió reial, la Catalina de Mèdici, la reina mare, no aconseguia tampoc aquest permís papal tan necessari per que es produís el casament, ni tampoc l'església francesa ni li donava suport. Justament Catalina el que havia de fer era demanar per favor al cardenal, que justament era Borbó i era parent d'aquest Enric de Borbó, però era catòlic, que oficiés la cerimònia. L'altra gran facció nobiliària, que eren els Guisa, tampoc veien amb bons ulls ni el matrimoni, ni tampoc la possibilitat de perdre poder davant d'aquesta altra família puixant, com eren els Montmorency, que estaven representats en aquest moment per Coligny, que era l'almirall protestant. Per tant, diguéssim que tot anava en contra d'aquest casament i de que hi hagués bona sintonia entre catòlics i protestants a la França del moment.
I en aquest gran context de tensió que estem descrivint, Coligny va ser víctima d'un atemptat.
Sí, el mateix agost de 1572, poc abans de la matança, Coligny va ser disparat amb un arcabús que el fereix en un braç i, bueno, i tampoc va tenir moltes conseqüències perquè el que li passa és que perd un dit. Jo ara mateix...
Devia posar la mà davant de l'arcabús.
Jo ara mateix, seguint el símil de Joc de Trons, no sé si el meñique el que perd, però, bueno, en tot cas, com a atemptat deixa una mica que desitjar, no? Mai s'ha arribat a saber qui va ser l'instigador o l'autor de l'atac. No sabem si va ser doncs, un job solitari, no?
Sí,
com tantes vegades. Que també és el recurs fàcil, no? Sempre que hi ha un atemptat sembla que és un loco con un arcabuz. Però, bueno, sigui un boig o un actuant solitari, o darrere hi hagi els interessos d'aquesta família de nobles catòlics, els Guisa, per intentar atacar aquesta pau que s'estava o que s'havia acabat de forjar. Sigui com sigui, fos quin fos l'autor, fossin quines fossin les intencions que hi havia darrere d'aquest atemptat d'estar per casa, no? Quan tu intentes fer un atemptat per matar algú i perd un dit, home, molt ben fet no està. Però, bueno, això és un altre tema, no? Sigui com sigui, tots aquests detalls més o menys macabres, és que el que demostra l'atemptat és que la situació estava molt tensa políticament i que tot i que per bona part dels jugadors d'aquest joc polític a França tenien molt clar que la cosa no pintava que acabés bé, no? Tothom, com es diu ara mateix, no? Se mascava el desastre.
La tragèdia es va acabar convertint en una matança, no? Aquesta tensió al final va esclatar i patapam.
Clar, la tensió era la que era i la ciutat, a més, era plena de protestants i, a més, no només de protestants normals, de famílies mitjanes, sinó que estem parlant de que hi havia els líders de totes les grans faccions protestants. Davant de l'atemptat contra Coligny, el que van fer ràpidament va ser irrompre al Palau Reial tots aquests líders protestants, a més, mentre la pobra reina mare estava sopant, vull dir, pobra dona, tranquil·lament, de cop s'obren les portes i li apareixen tots els líders protestants clamant justícia.
Allà protestant.
Protestant i reclamant justícia. La tensió era màxima. No només hi havia por per un acte de venjança dels mateixos protestants, és a dir, que es cobrés una víctima del bàndol catòlic amb una altra forma d'atac o d'atemptat, sinó que el que hi havia era una por real de que hi hagués un alçament protestant a París que prengués la ciutat i que suposés doncs, aquest derrocament de la monarquia catòlica. De fet, el cunyat de Coligny estava acampat a fora de París amb ni més ni menys que 4.000 homes. Per tant, la por dels catòlics era màxima en aquesta situació d'extremada tensió.
Molt bé, i què van fer Catalina i el seu fill en aquesta situació?
Bueno, doncs, com he dit abans, l'Oliver ens ha fet un spoiler. No? Perquè s'ha entès malament. L'espoiler no era de Joc de Trons, sinó que, clar, com Joc de Trons al final el que fa és plagiar molts moments històrics, hem arribat com a societat a la paradoxa de que Joc de Trons es fa spoiler sobre la realitat, no? com és el cas. Davant d'aquesta situació, en una cosa que podríem assimilar molt bé a la Boda Roja, Catalina de Medici i el seu fill Carles IX es reuneixen i prenen una decisió que, com ja sospitaran els nostres oients, és ni més ni menys que aprofitar el context dels preparatius, no? d'aquesta boda que s'havia de fer a París per eliminar tots els líders protestants que s'havien congregat a París, com deia l'Oliver, per evitar una possible rebel·lió, no? I deixar només a Enric de Navarra i del seu pare, no? Aquest príncep de Condé, com a els únics supervivents d'aquesta facció, o la idea era aquesta, no? Els únics supervivents de les faccions protestants, per sobretot aprofitant que el casaven amb una de les filles, amb una de les germanes del rei de França, doncs desactivar-lo políticament. Amb aquesta decisió presa, convoquen a les autoritats municipals de París al Palau, se'ls dona ordre a tancar la ciutat. Hem de pensar que encara estem dins, encara les ciutats no han crescut com creixerien al segle XIX i encara són ciutats emmurallades, no? Doncs es dona ordre a les autoritats municipals que tanquin la ciutat, que tanquin les portes de la ciutat, armen els burgesos de París per, en teoria, evitar qualsevol possible... No? Això està molt guai perquè és la matança preventiva, no? Per evitar que hi hagi qualsevol rebel·lió protestant, no? Doncs donem armes als burgesos catòlics a veure què passa.
I amb aquesta decisió presa van sonar les campanes de París.
Sí, exactament no se sap com va anar del tot la cosa, però sembla que en aquest moment, quan ja estava una mica tot decidit, els burgesos armats i la ciutat tancada, en plena nit del 23 d'agost, des de l'església parroquial dels Reis de França, van sonar les campanes. Clar, hi va haver a partir d'aquest moment com si fos doncs, un avís de que tot començava, i hi va haver una resposta immediata perquè els líders protestants del Palau van ser expulsats del lloc on era el Palau Reial, que en aquell moment era el Palau del Louvre, i van ser doncs, expulsats al carrer on van ser assassinats. El pobre Coligny el van enganxar dormint, suposo que convalescent encara de la pèrdua del dit, i el van agafar, el van treure del llit i el van fotre dalt a baix de la finestra.
El van tirar al carrer a veure si trobava el dit, no?
Sí, bàsicament podríem dir que l'atemptat aquesta vegada sí doncs, va quedar... perpetrat. Amb la metxa encesa, ràpidament tota la població de la ciutat, que com hem vist doncs, estava amb tensió i amb ganes de sarau i a més havien estat armats, doncs van iniciar una autèntica matança de protestants durant diversos dies, tot i els intents, entre cometes, del rei per aturar-los. Si van ser o no pot ser més o menys discutible, però la qüestió és que bona part d'aquesta metxa havia estat encès per la mateixa monarquia. Per tant... Això de tirar la pedra i després voler evitar que aquesta pedra faci mal, doncs és una mica complicat.
I com va acabar tot aquest desgavell?
Home, si li diuen matança. Pues, bueno, sí, com sigui, la matança va començar la nit del 23 d'agost i es va allargar durant gairebé 3 dies, no? Tot i així, no hem de pensar només que és una matança estrictament a la ciutat de París, sinó que a la que comencen a saber-se el que està passant a la capital, aquestes matances o aquestes actuacions contra els protestants comencen a estendre's a altres capitals de província i altres ciutats importants, no? Per exemple, ja el 20 mateix, però ja durant el 25 d'agost, hi havia assassinats a Orleans, per exemple, no? Es genera una onada de massacres i de matances i de persecucions per les diferents ciutats del regne, no? Argés, Lió, Bourges, Bordeus... I el balanç final, per fer-nos una idea del volum, serien uns 3.000 morts a París i d'entre uns 10.000 i 20.000 a tota França, no? Per tant, aquí també és molt interessant saber com sabien a qui matar, no? Perquè al final, sempre moltes vegades... Ja vam parlar en el programa del genocidi de Ruanda, no? Que a vegades aquestes matances indiscriminades tenen poc... matances indiscriminades i espontànies tenen poc d'indiscriminades i tenen encara menys d'espontànies, no? És molt interessant saber com a totes les principals ciutats de França se sabia a qui s'havia de matar o no, perquè en principi a un protestant no el distingeixes tampoc d'entrada d'un catòlic, no? Sigui com sigui, estem parlant d'entre uns 15.000 i 25.000 morts a tota França, i per tant és una gran matança que va impactar no només el propi regne de França, sinó que quan la notícia, o quan les notícies es van anar sabent a tota Europa, van ser rebudes amb un estupor monumental, no?
Sí, a mi d'aquests casos també sempre és curiós veure com és una mica la onada expansiva, no? Sembla una pedra tirada a l'aigua que a poc a poc es va expandint. I a poc a poc vas veient com primer comença la massacre en un lloc determinat i que s'extén a altres ciutats, doncs, a mesura que va arribant la notícia, no? Com si a Lió, al cap de 2-3 dies després de que passés això a París, s'assabenten, ep, a París estan matant protestants. Ah, doncs vinga, tanquem les portes, armem-nos i sumem-nos al circ, no? És una cosa bastant curiosa i bastant interessant de resseguir, que també va passar, doncs, com comentàvem molt al principi del programa, amb aquest pogrom del 1391 que va afectar ja no només a poblacions de la Corona d'Aragó, sinó a tota Europa en una matança indiscriminada de jueus.
Molt bé, doncs, com deien, i per anar tancant el cercle del que ha sigut aquest programa d'avui, doncs, on finalment hem tingut ja els successos d'aquesta matança, parlar una mica de les conseqüències immediates més enllà de les morts. Quines conseqüències va portar aquesta matança de Sant Bartomeu?
Sí, a més dels 3.000 morts a París i d'aquests 10-20.000 a tot França, la principal conseqüència d'aquesta nit d'agost de l'any 1572 va ser la represa de les guerres de religió a França. De fet, només hi havia hagut una treva bèl·lica d'uns 2 anys entre aquesta Pau de Saint-Germain, que havia estat una mica l'iniciador d'aquesta massacre, i la pròpia massacre de Sant Bartomeu de l'any 1572. El conflicte seguia viu i encara hi seguiria durant un llarg temps, i a mig termini a poc va començar a aguditzar-se, perquè van entrar nous actors que van prendre un cert protagonisme. Justament Enric de Navarra, que fins al 1570 sí que era un personatge important perquè era d'una família important, però tot just era un adolescent, en aquest moment ja havia estat elegit cap del partit dels Borbons protestants, i era, doncs, membre d'una gran família i havia aconseguit casar-se, esposar-se amb la Margarita de Valois, que per tant era la germana del rei. Aconseguia també d'aquesta manera uns certs drets successoris que ja tenia potser per aquesta sang principesca dels Borbons, però també aconseguia d'aquesta manera uns certs drets successoris. El que s'estava gestant, encara que en aquest moment no se sabia, era ni més ni menys que l'entronització dels Borbons a França, en la figura d'Enric de Navarra, que seria el futur Enric IV, i que és un tema que també donarà, doncs, per un altre programa, segurament.
No, home, el que sí que se'ls ha de reconèixer als Borbons, que potser sí que tenen defectes, no? Però una de les virtuts que tenen és que sempre saben entrar a lo grande, no? Iniciar les dinasties a lo grande, no? I aquest, ja sigui aquest Enric de Navarra, que només ha de capitalitzar una matança, fer una guerra civil per arribar al tron, ja sigui les successives arribades al Borbón a Espanya, no? Amb la guerra de successió, que també és una manera bonica, èpica, no? També d'entrar, o durant la restauració, o fins i tot l'enèsima restauració borbònica, que és la que vam viure nosaltres, no? Que també arriba a través d'una sèrie de caramboles que inclouen guerra civil, dictador, no? Doncs tindran defectes, però se'ls ha de reconèixer que tenen un sentit de la èpica i de la fundació dinàstica molt, molt, molt curiosa, no, els Borbons.
Molt bé, i en última instància, a qui si hauríem d'atribuir la responsabilitat d'aquesta matança?
Clar, ja hem comentat una mica que sembla que la reina Catalina de Mèdici i el seu fill Carles IX van ser una mica els que van decidir com fer les coses. Tot i així, és una matança que és molt confusa, no el resultat, però sí que és una mica confús com va anar tot en aquest moment, i no queda clar si els instigadors directes, doncs, van ser la mateixa reina reina i la reina mare i el seu fill, o si realment hi va haver una participació directa d'altres famílies. Hi ha qui ha parlat directament de que els Guisa doncs podrien haver intervingut sent doncs un de les peces clau de l'inici d'aquesta matança. Hi ha qui també ha parlat obertament de que va ser la població de París la que va decidir de cop i volta.
Casualment es va trobar les armes a la mà.
Clar, estava molt enfadada i va decidir actuar d'aquesta manera. Sempre doncs, és una mica complicat. Sí que és veritat que després el rei doncs, sembla que va intentar doncs, frenar una mica la situació. Després també doncs, va mostrar, com a mínim públicament, una certa compassió pels protestants que havien mort. Però sí, com sigui, o com a mínim el que sembla i el que potser penso jo és que el paper de la monarquia doncs, aquí va ser clau. I si realment les campanes que van donar el tret de sortir de la matança van ser la de l'església parroquial dels reis de França en aquest moment a la ciutat de París, doncs sembla que va ser des d'allà que van iniciar tota aquesta matança de Sant Bartomeu del 1572.
Molt bé, doncs ho deixem aquí. Hem conegut de primera mà aquests fets de la nit del 23 d'agost del 1572. Moltíssimes gràcies, Uli Vergés.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies a Alberto Reche,
a tu,
al Salva Soler, al control tècnic, qui us ha parlat, qui us està parlant, Sergio Rodríguez, i nosaltres ens acomiadem de vosaltres fins al proper programa de les Portes de Troia.
Presentador:
Sergio Rodríguez.
Historiadors:
Alberto Reche i Oliver Vergés.
Tècnic de so:
Salva Soler.